Bona nit i benvinguts al ple ordinari del mes de desembre d'enguany del 2021, darrer d'aquest any. En aquest cas em vam decidir per petició d'algun dels membres del consistori que es podia fer telemàtic. No se sabia ben bé quan començarien les mesures. En aquest cas comencen a les 12 de la nit i havent-hi com hi ha les restriccions que encara no estan validades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però ja ho estan, semblava que havíem de donar exemple. Serien més de 10 ocupats, per tant, vam creure oportú de plantejar-lo i bueno, el conjunt del consistori va estar d'acord en fer-lo telemàticament. Per tant, el comencem amb l'expedient de ple 2021-16, que és l'aprovació de Constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió del ple, justament aquest que estem ara. Hi ha alguna pregunta sobre el fet de que es faci de forma electrònica o telemàtica? No? Entenc que és per unanimitat, senyor secretari.
Doncs aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al segon punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. En aquest cas és ja va passar, en certa manera, per la informativa. Per tant, si hi ha alguna pregunta sobre l'acte de la sessió anterior? No? Senyor secretari?
Aprovat per 15 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé. Passem al punt següent, que és l'expedient de revocació dels acords plenaris 27 d'octubre de 2016 i 23 de febrer de 2017 de compliment de l'acord transaccional amb Aldesa Construccions S.A., que és l'expedient 294-2017. En aquest cas, com ja es va aprovar al seu moment, el que es tractava era de poder resoldre una situació que ens havíem trobat, que hi havia unes males execucions i es va haver de fer uns acords, i aquests acords, amb una reunió que vam fer, després va passar per ple per unanimitat, es va arribar a la conclusió que el millor era arribar a un acord a l'empresa i no arribar a judici, per la senzilla raó que bé, els consells que teníem de la part jurídica és que tampoc ho teníem tot guanyat a nivell del judici, per tant, se va creure oportú poder fer aquest acord amb ells, que és aquesta aportació de 80 i escaig mil amb dos vegades. Un cop cobrada la segona, nosaltres el que hem de fer és tirar enrere, revocar, diguem-ne, aquelles decisions que són les que van permetre, entre cometes, que ells se fiquessin a negociar i acabéssim arribat amb aquesta solució. No sé si hi ha alguna pregunta sobre el tema. No veig cap mà, per tant, entenc que passem a votació per unanimitat. Senyor secretari?
Doncs, aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents, i si em permeteu, a la transcripció sí. De l'acord, el punt primer acaba amb un coma la, que no té sentit. Llavors, seria ficar el punt, és a dir, del jutjat contenciós administratiu de Lleida, u punt final de l'apartat. I aquí hi ha un coma la que no és un error de transcripció. Se transcriuria correctament l'acord.
Ho fem amb la transcripció correcta i ja està. Perfecte. Passem al punt següent, que és el punt 4, que és l'expedient 1163-2020, que és l'aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de Salut, i l'Ajuntament de Balaguer per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la Covid-19 a Balaguer en un context de control de rebrots de la malaltia. Aquest ben bé és el mateix conveni que teníem al seu moment, que quan va semblar que el tema pandèmia estava resolt, doncs es va caducar, es va tirar enrere, ningú va pensar si s'havia de tornar a fer, i ara no és que el necessitem, no estem en aquesta situació. Penseu que ara, per exemple, amb el percentatge tan gran de gent que ja té dos o tres dosis i amb aquesta decisió per part de la Junta de Salut que hi havia totes les comunitats de que no hi hauria, diguem-ne, aquests confinaments per persones que haguessin tingut les dosis, etcètera, etcètera. De moment encara no té sentit, però bé, el departament va creure oportú de renovar-lo en tots els municipis que hi vam col·laborar ja al seu moment de cara a tindre-ho, no? En aquest cas, ja vaig explicar a la informativa què vam fer amb l'anterior vegada. L'anterior vegada, doncs, quan hi ha hagut algun brot, per exemple, amb algun escorxador, etcètera, etcètera, el que fèiem era ajudar a localitzar la gent, tant sigui telefònicament com presencialment, comprovar via padró qui eren les persones que estaven empadonades. Per tant, teníem una interacció, ens cobria legalment una interacció de dades, que ells ens passaven les dades, nosaltres podíem reaccionar i això, doncs, feia que fos més efectiu. No sempre trobaves el 100% de les persones, però si ells se quedaven amb 75-80% de localitzats i nosaltres n'acabem fent 15 o 20 més, sempre vam poder resoldre pràcticament el 95% de les coses que ens van demanar, per tant, portem una altra vegada a aprovació aquest conveni. Hi ha una pregunta sobre el tema? No? Entenc que és per unanimitat, senyor secretari.
Aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt següent, que és el punt número 5, que és l'expedient 1643-21. En aquest cas també és un conveni, és l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Balaguer per l'execució de l'operació Energy Hub Lab, que forma part del PEC Green and Circular. Impuls per a la transformació del model econòmic del territori en base a un sistema d'innovació oberta, col·laborativa i altament especialitzada en l'àmbit de la bioeconomia circular sostenible i en la generació d'energies renovables. Això és el nom, eh? Bé, en aquest cas teníem coberta ja una part, que és la part de la Generalitat, que són 156.579,57, i el compromís, com ja vam dir, com vam aprovar l'altre conveni, de que la Diputació tingués la possibilitat d'haver fet tota la tramitació administrativa, doncs tenia aquesta promesa del 78.289,79. Un cop van fer totes les modificacions que havien de fer a Promeco, Promoció Econòmica de la Diputació, doncs ara portem a aprovació aquest conveni perquè permeti, diguem-ne, al signar garantir doncs, aquest 25%, que és la part que porta la Diputació al conjunt de l'operació. D'acord? Alguna pregunta sobre el tema?
Jo tinc un petit dubte. Hi ha, respecte al pressupost, hi ha una quantitat que són de 55.000 euros que diu que es disposarà per a despeses corrents. Hi ha uns 22.000 euros que se disposaran per a inversió. Me pots fer res cinc cèntims de què més o menys s'invertiria
sí,
com a despesa?
Això és. Que... Dins el projecte hi ha, sí? En aquest cas, hi ha una persona que es contractarà, que està ara en procés, que és la que dinamitzarà això. Després hi ha unes activitats que es faran, unes actuacions, sigui cursos, sigui tallers, sigui el que sigui, és a dir, capítol 2, val? I una altra part, que és la part d'inversió, que és l'arranjament que es farà de la part del C7 per poder encabir tot això. Llavors, de cara a la Diputació, el que han fet és agafar, diguem-ne, com dos parts, diguem-ne, una quantitat per això i una per allò. Però, en realitat, nosaltres, com a ciutat, el que hem de fer és, del conjunt de tota la feina que hem de fer, fer-la, justificar-la sencera, i ells agafaran 55 i 22, per entendre'ns, la resta serà Generalitat i el que no entrarà per ells és la part que aportem nosaltres, amb el benentès que ja vam dir que hi havia una part de finançament que era per la feina que feia personal propi. No? Per tant, a l'hora de la veritat, els diners reals, diguem-ne, com hem desemborsat nosaltres, serà inferior al 25% del conjunt de l'operació. Per tant, ells han ficat, diguem-ne, aquestes dues parts, perquè sigui, perquè al final hi ha bé amb ells, a nosaltres ens és igual qui pagui una part, qui pagui l'altra, perquè a l'hora de justificar, no, hem de justificar el conjunt de l'operació i tant si ho paga la Generalitat com si ho paga la Diputació, doncs si la Diputació, perquè sigui, pels seus números, perquè representa que tenia una manera de distribuir o havia agafat unes partides, per això té dos noms de partides, una de finançament de capítol 6 i una altra de capítol 2. Això és un tema ja seu, no? El problema el tindríem si el conjunt no el poguéssim justificar, però en principi no hi ha d'haver problema. Val? És només una part que fica aquí, ja no és la part que hi haurà de cada una de les dues coses.
D'acord, gràcies per l'aclariment.
Molt bé. Senyor Ricard?
Sí, una consulta. La inversió ha d'estar feta tot aquest 2000, l'any 22?
La inversió ha d'estar feta el 22? Hòstia, el conveni... És que, clar, el conveni aquest se va fer tard. Llavors, els terminis van passar una modificació de l'altre conveni en quant al termini, si recordeu, que s'acabava...
Jordi,
la vam prorrogar. Esther?
Sí, no, al final del 2022 ha d'estar la meitat del global fet, de tot, la meitat. Llavors, si pots justificar la meitat, te deixen un any de pròrroga. Però, bueno, que la inversió segurament serà total de 2022 perquè és mobiliari, bàsicament, no és obra.
Exacte.
Perfecte. Doncs, si no hi ha cap més pregunta, entenc que també seria per unanimitat. Molt bé, senyor secretari.
Aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Perfecte. Passem al punt següent, que és l'expedient 1929 de 2021, que és l'aprovació del conveni entre l'Administració General de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Balaguer per la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització. És per la creació, tot i que creada ja n'està, eh? El que passa és que calia renovar-lo. Per tant, és l'Oficina Municipal d'Escolarització, que és aquella persona que nosaltres tenim físicament a on hi ha el centre de recursos, que és la que s'encarrega, diguem-ne, de les matrícules, de la gent que arriba nova, del seguiment de la matrícula viva, etcètera, etcètera. Per tant, és aquesta diguem-ne, correlació, no? En principi, des de la part del departament, els que ens permeten és accedir a les dades, perquè la persona que hi ha, quan a treballadora, és treballadora a la paeria, però, bueno, a l'Olímpic, de fet, però permet, diguem-ne, via aquest conveni, crear-la, accedir a les dades i poder fer aquesta tasca que ja s'ha estat fent durant aquests anys. Alguna pregunta sobre l'OME? No? Entenc que unanimitat també, senyor secretari?
Aprovat per 15 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Perfecte, passem al punt número 7, que és l'expedient 2165 del 2021, que és l'aprovació inicial del projecte d'obres amb memòria valorada d'arranjament del camí a l'Horta d'Amunt. Això, al seu moment, teníem una petita memòria del que podia costar i ara, amb tots els augments que hi ha hagut, sobretot a nivell d'asfalt i altres materials, quan s'ha anat a fer el número definitiu, doncs, ha sortit 58.215,88. Per tant, s'haurà de fer una modificació de crèdit per poder tirar endavant, però doncs, per poder aprovar aquesta memòria valorada s'ha passat per ple perquè no hi ha a dia d'avui el crèdit necessari. Per tant, farem la modificació per poder-ho fer, però en cas que no hi hagi crèdit, ja sabeu que les memòries i els projectes són, diguem-ne, d'una manera, si hi ha el crèdit, com que s'entén que ja s'ha dotat de crèdit i s'ha discutit el pressupost, representa que ja és una execució del pressupost i, per tant, és el pagament cap qui ho signa i en el cas que sigui que falti una part, com és en aquest cas, que no n'hi hagi, llavors el projecte es passa, o la memòria valorada en aquest cas, es passa a aprovació del ple. Per això, diguem-ne, el pas d'aquest, que a vegades podeu veure que hi ha coses que són d'un valor molt més alt que no acaben passant per aquí, ho veieu a decrets, i en canvi algunes per un valor més petit acaben passant per aquí justament perquè avancem la tramitació. Alguna pregunta sobre el tema?
Jo voldria comentar una coseta. Sí. No, cap problema, que parli Ricard. Pues...
No, una coseta, Mari Carme. Hi ha una mà, és que clar, jo saps què passa? Que si apretes la mà, exacte, perquè els que apreten la mà me desapareixeu i pugeu a dalt. Llavors, clar, el bec amb ell, llavors te sinto tu. Vale. Si apreteu la mà, millor. Ja va bé parlant, però si apreteu millor, perquè com que m'apareixeu a dalt, jo veig les mans que estan demanades. Mari Carme.
Res, ja que aprofitem per arranjar i adequar de nou aquesta via, si hi havia la possibilitat de poder fer una espècie de carrer bici o de zona de caminants, perquè és una zona molt concorreguda per moltes persones per a l'hora de practicar esport. I era possible, hi havia la possibilitat de, a l'hora que s'arrange, poder condicionar o adequar, sempre que no impliqui, per això, molt en renou, aquesta possibilitat. Era res això.
Val. Bé, això si es plantegés caldria fer-ho d'una altra manera, perquè clar, anem a arranjar sobretot uns problemes d'uns flongeix molt grans que hi ha a punts puntuals, no? I per tant no estàs fent un arranjament amb ampliació. Clar, és una via que té l'amplada que té, és a dir, dos vehicles vigilant passen, si és un camió i un vehicle ja has d'afluixar més i són dos camions ja tens una mica més de dificultat, per tant no hi ha més metres, això si es volgués plantejar hauria de ser via una expropiació amb el benentès que en alguns llocs les cases estan tan a prop que faltaria veure si realment es pot fer. Jo de totes maneres ja sé que per allí va molta gent, però jo aconsellaria que passessin pel pont del Sió i tiressin pel pont de ferro fins al final, que és una caminada magnífica i per mig de la cultura i ho gaudiran tant o més. Senyor Ricard?
Sí, una pregunta. Una mica, revisant el projecte, hem vist que hi ha una única partida que és rebaix i reasfaltatge. És així? Mm-hmm. Llavors, clar, entenc que tampoc no intervenim amb el problema dels enfonsaments, no? Simplement és una reparació superficial.
En principi no. En principi és una... O sigui, la idea era, diguem-ne, que evidentment, o sigui, ho has de traure tot, has de tornar a ficar el nivell i reasfaltar. Si només féssim un asfaltat per damunt de la part que toque, clar, representa que no hauríem resolt el problema. Per tant, el que hem de fer és treure el que hi ha, repujar el nivell i que el gruix d'asfalt sigui el mateix i homogènia amb la resta del camí. Sobre si això ho han ficat amb una sola partida, pensi que això és una memòria valorada, no és un projecte executiu, no? Per tant, això bàsicament és sabem el que val, sabem el que hi ha, la feina que s'ha de fer i caldrà que surti. En tot cas, ja m'ho apunto i
preguntaré... No, però sí, alcalde, es fa tot... Perdoneu, sí, es fa un reperfilat i se va fins a la cota que ens interessa per després reguixar un altre cop. Vull dir, hi ha una sola partida, però englobe tota la feina necessària.
Més que res, perquè només hi ha aquesta partida, clar, tampoc sí, no marqui quins trams se fa i només hi ha uns metres cub, unes tonelades. Ho dic perquè, clar, no ens ha quedat clar...
Sí, s'actua algo més, si no recordo malament, algo més d'uns 8.000 metres quadrats en tot el tram del camí, que perquè ens fem una idea és passar la via del tren fins a la finalització del camí.
Sí, quasi bé s'intervé amb tot.
La totalitat, sí.
La totalitat.
Sí, sí.
Són aquells flonjalls que es van afonar si heu passat.
Sí, 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 no. Ho dic perquè, clar, com que n'hi ha... Si fem una... Era perquè, simplement, si fem una reparació puntual, que ja està bé...
No.
Però, clar, si ens ha d'aparèixer el problema d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys, doncs, clar, trobem que potser valia més fer només intervencions més concretes i anar solucionant els problemes que no pas una intervenció més general, no? Potser.
En principi, la idea és des de baix, eh? I jo no recordo si eren 7 o 8 flonjalls que hi ha, diguem-ne, i s'actuen tots, diguem-ne. O sigui, el que es deixarà és el camí bé. Això no vol dir que amb el terreny que tenim d'aquí uns anys pugui passar a un altre lloc, eh? 3 metres més amunt, 4 metres més avall. De fet, ja n'havíem arreglat fa 3 o 4 anys, n'havíem arreglat alguns i en canvi ja n'hi torna bé, no al mateix lloc, que seria el preocupant, sinó en altres llocs. Per tant, en principi sí que s'actuarà sobre la totalitat.
D'acord.
El sentit del vot, entenc que tothom és favorable?
Favorable.
Doncs, senyor secretari?
Aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt número 8, que l'expedient 2181-2021, que és la ratificació del decret d'alcaldia de nomenament de representant de la Corporació del Consell Escolar de l'Escola Beduna de Balaguer. Això també ja ho vam parlar. En principi, la idea era que les escoles concertades també tindrien un representant, segons la normativa, i en aquest cas doncs, el que vam proposar dins de les persones, més que res per no repetir, entre les persones que ja tenien algun centre escolar, és la regidora Gemma Rivera Sau i Cinca, com a representant de la Corporació del Consell Escolar de l'Escola Beduna de Balaguer. D'acord? Si n'hi ha cap pregunta, entenc que també seria unanimitat. Senyor secretari?
Va per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Bé, gràcies. Després passem a l'expedient 2183-2021, que és el punt número 9 del ple, que és la presa de coneixement de la renúncia de la senyora Maria Montseny Triquell al càrrec de consellera del Consell General de l'Olímpic. Ja ho vam dir, també ho vam nomenar, ho vam dir al moment de l'Olímpic. Per tant, hi haurà una proposta, diguem-ne, com que el Consell de l'Olímpic s'ha fet fa poc, falten més de 2 mesos per fer-la, doncs ja es farà una proposta que es parlarà amb els grups per veure quina persona pot substituir el Consell General de l'Olímpic a la Maria. D'acord? Alguna pregunta sobre el tema? Senyor Ricard?
Sí, el nostre vot serà abstenció.
Es presa en coneixement, se vota, senyor secretari?
Sí, això seria més un assentiment. Si es vol fer constància, no obstant que, bueno, pues que ens donem per assabentats, però si es vol manifestar, ens donem per assabentats, però i aquí se pot afegir el que es vulgui, però no, en principi no estaria sotmès a votació.
Val, llavors, senyor Ricard, voleu que consti alguna cosa dins de la votació?
No, si es presa de coneixement, al final no es vota.
No, per això ho dic, per això diu el senyor secretari que si alguna cosa volem que consti l'acte pot constar, però si no, representa que serà presa de coneixement, perquè representa que nosaltres no podem votar si renuncia o no renuncia una persona. Com va passar amb el Joan, m'explico, o com va passar amb el Josep Maria. És a dir, quan renuncien és una presa en coneixement, ens donem com a ple, com a assabentats que hi ha aquesta voluntat i la persona plega, però clar, no ho votem, no podem dir, escolta, hem decidit que no plegues, per entendre.
No.
Senyor González?
Sí, jo només una consulta, una pregunta a nivell de que, com que fa poquet hem aprovat, s'ha aprovat el PEC, el Pla Estratègic de Cultura, que tenia en compte també el tema de la formació del Consell General de l'Olímpic, no? I tal, la pregunta era si ja es farà amb aquesta... O sigui, si la nova persona es farà de la manera que diu el PEC o se farà de la mateixa manera com fins ara, que proposareu algú vosaltres, o com s'elegirà, diguéssim, el substitut de la senyora Montseny?
La substitució, en principi, va per la normativa anterior. El PEC l'hem de portar a aprovació, si tot va bé, diguem-ne, al ple de gener. Per tant, representa que encara no està... O sigui, s'ha de votar. O sigui, l'han presentat, sí, la proposta, sí, sí, però sí. El ple l'ha de votar. Per tant, fins vale. que el ple no hagi decidit...
Encara estem a l'anterior, representa.
Clar, vale. clar. Per tant, estem amb l'anterior. Altra cosa és que, igual, fet i fet, s'anien coincidint coses, però, en principi, estem a l'anterior i que el que tocaria, diguem-ne, és proposar alguna persona. Senyor Torrente?
No, era simplement fer aquest aclariment, de dir, sí que és veritat que el gener portarem a aprovació el pla estratègic i que un dels punts era aquesta reformulació de l'Olímpic, però vaja, això és un procés que serà més llarg.
Entesos, doncs donem, entenc que donem per assabentats, no? Senyor secretari, donem per assabentats.
Sí, constarà el ple per assentiment, es pren coneixement.
D'acord. Passem al punt següent, que és el punt número 10, que és l'expedient 2188-2021, que és la moció de suport a les encausades polítiques per defensar el dret de manifestació i protesta i per exigir a la Generalitat de Catalunya que deixi de personar-se com a acusació particular. El presenta el grup de la CUP. Per tant, Mari Carme, si vols primer explicar alguna cosa o simplement llegir.
Llegiré la moció i després veurem si esteu d'acord amb aquesta i o si voleu votar-la per punts, que també s'ha donat... votar els acords, d'acord? Per si voleu fer-ho d'aquesta manera. Vaig a buscar un moment, que la tinc oberta, i la llegiré, d'acord? Moció de suport a les encausades polítiques per defensar el dret a manifestació i protesta i per exigir a la Generalitat de Catalunya que deixi de personar-se com a acusació particular. En els darrers anys, per defensar i exercir el dret a l'autodeterminació i defensar el resultat vinculant emanat del referèndum de l'1 d'octubre, les mobilitzacions i protestes independentistes han estat objecte de la repressió. Actualment podem comptar a prop de 4.500 persones represaliades polítiques per estar mobilitzades i per exercir el dret de manifestació i de protesta. Moltes d'elles han estat identificades aleatòriament per diferents cossos policials, sobretot pels Mossos d'Esquadra, sovint en virtut de la llei Mordassa. I moltes han estat detingudes per haver participat en alguna de les moltíssimes i multitudinàries mobilitzacions dels darrers anys. Les acusacions més comunes són pels delictes de desordres públics, desobediència, atemptat contra l'autoritat i lesions a agents policials. Això comporta que moltes de les encausades reben citacions policials malicioses per acabar declarant en els jutjats. Atestats policials amb informes de lesions, manipulats a conveniència, centenars de multes imposades per criteris polítics i la suma dels aldarulls ocasionats per les intervencions policials, sobretot a mena de mobilitzacions, excloent, això sí, des de caràcter feixista. Fan que l'engranatge desmobilitzador i poc afí a la dissidència política comenci el seu recorregut per assenyalar persones individuals amb la finalitat de paralitzar tot un col·lectiu. Actualment, veiem cada setmana com nombroses represaliades polítiques van passant pels jutjats i a molts dels judicis es presenta la Generalitat de Catalunya com a acusació particular. Per una banda, la mateixa Generalitat de Catalunya ens crida a la mobilització. Per l'altra, ens encausa assumint acríticament els atestats policials dels Mossos d'Esquadra i corroboren l'escrit de Fiscalia. Tenim encausades amb condemna de presó, com és el cas de l'Adrià Sas, en Marcel Vivet o en Francisco Garrobo, i d'altres que tenen la sentència a punt de ser dictada, com l'Ernest, el 7 del 30G, l'Esnou de Lledoners, absoltes perquè no se sostenien els atestats dels Mossos d'Esquadra, així com nombrosos judicis pendents en Joel, l'Àlvaro i en David, la Xènia, la Sana, en Brian, en Robert, les detingudes del 23S, els encausats del cas 21 raons, les feministes encausades per les mobilitzacions de les diferents diades del 8 de març, l'Amadeu, en Màximo, les companyes que es van tancar al rectorat i els manifestants en contra de l'empresonament d'en Hassel a Ponent. Des del nostre posicionament en defensa del dret a l'autodeterminació exercit l'1 d'octubre de 2017, del dret de manifestació, protesta i una vida digna, seguim veient com el govern de Catalunya, d'una banda, cridava a la mobilització i de l'altra, ui, què s'ha repetit això? I de l'altra ara va, i era abans, de la mà dels que ens persegueixen, jutgen i empresonen. Tot això afegint que els nostres es troben davant d'una justícia que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de forma reiterada el dret a la defensa i l'exercici dels drets fonamentals, com el de manifestació, la llibertat d'expressió o el dret a la protesta i recolzada per unes acusacions fetes pel govern de la Generalitat de Catalunya. Entenem que aquests fets tan greus posen en risc els drets fonamentals que haurien de defensar les institucions democràtiques d'un país a l'ús i amb separació de poders efectius. Per tot això, el grup municipal de la CUP Balaguer proposa al ple de la Paeria els següents acords. Primer, expressar tota la nostra solidaritat i suport a totes les persones, empresàries polítiques, família, amistats i grups de suport. Segon, rebutjar de forma rotunda i contundent totes les condemnes de presó per totes les persones que han estat jutjades per participar en les mobilitzacions independentistes i demanar la seva alliberació. Tercer, exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri com a acusació particular de totes les encausades obertes per l'exercici del dret a la lliure manifestació. Quart, exigir al govern de la Generalitat de Catalunya l'arxivament de les nombroses multes incoades a raó de les mobilitzacions populars, així com ordenar als Mossos d'Esquadra que s'abstinguin de coaccionar el dret de manifestació i de protesta mitjançant l'amenaça de la sanció administrativa. Cinquè, exigir al govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos d'Esquadra que deixin de recolzar la repressió de l'Estat espanyol contra el moviment independentista. Sisè, condemnar la repressió contra el moviment independentista i de manera especial contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat d'expressió. Setè, exigir al govern de la Generalitat la depuració de responsabilitats a tots els agents que, per motius de poder, es sobrepassin les seves actuacions i acusacions cap a les persones que han exercit el seu dret a manifestar-se o protestar. I vuitè, comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a l'organització antirepressiva Alerta Solidària.
Molt bé, gràcies. Paraules. Senyor Pla.
Sí, jo en aquest cas, a veure, em sembla molt bé, però considero un dret a manifestar-se, molt bé tot, però sense vandalisme. Clar, si ja hi ha vandalisme, jo què voleu que us digui? Me sembla molt bé tot, però sempre i quan no hi hagi vandalisme. Doncs jo en aquest cas m'abstindré.
Molt bé, gràcies, senyor García.
Hola, bona nit a tothom. Bé, nosaltres votarem que no, ja n'hem parlat moltes vegades d'aquests temes, ja saben que nosaltres pensem de manera ortogonal, però vull ser breu. Nosaltres creiem que hi ha dret a manifestar-se, hi ha dret a protestar, hi ha dret a pensar diferent, però les protestes han d'estar, com diu el senyor Joan Pla, canalitzades i ordenades, perquè un no pot, si un pensa diferent, no pot anar a tallar carteres i a pertorbar la vida de la gent, de la gent que pensa d'una altra manera. Per tant, per això s'ordenen les i es demana permís per fer les manifestacions i si un realment està, diguéssim, malmetent el material públic, com poden ser bancs o jo que sé, contenidors, doncs això té un preu que paguem entre tots. Per tant, nosaltres no creiem que aquesta sigui la manera de manifestar-se, encara que pensis de manera molt diferent. Nosaltres creiem que el deure de l'administració és pues, protegir els interessos de tot el col·lectiu. Per tant, no podem fer excepcions. I nosaltres creiem en aquest punt que no votarem que no pensem així.
Senyor Ricard.
Sí, nosaltres ja ens hem reunit amb la regidora de la CUP, que sí que li hem traslladat. És que trobem que una miqueta hi ha algun punt que es queda una miqueta ambiguo i, com si diguéssim, protegeix una miqueta el vandalisme o ampare el dret a manifestar-se amb una miqueta el vandalisme i ho cobreix tot dintre el mateix paraigües. Nosaltres entenem que el dret de manifestació és un dret legítim, és un dret que hem d'exercir tots i que tots exercim, però sí que entenem que ha de ser d'una manera pacífica, ha de ser d'una manera que no hi ha d'haver violència. Un altre debat és l'actuació policial, de quina manera se fa, com se fa, quins protocols se segueixen, de quina manera s'actua. Però sí que entenem que no hem de justificar mai la violència i la violència no ens portarà a cap lloc. Entenem que les manifestacions han de poder ser lliures. Nosaltres entenem que si es talla una carretera, sempre i quan no es danyi a un tercer o no es perjudiqui a un tercer en quant a danys, nosaltres això entenem que és una manera legítima de manifestar-se, però sí que entenem que la violència no ha d'estar justificada mai en cap cas. Per tant, podríem arribar a votar, si volen, els punts per separat, però sí que entenem que si es vota conjuntament el nostre vot serà abstenció.
Molt bé, gràcies. Nosaltres, el punt que ens trontolla més és el cinquè, on diu que exigia el govern de Sanitat que deixi de recolzar la repressió de l'Estat. Dona per fet de que el govern recolza la repressió. Crec que això no és cert ni és votable. Per tant, aquest punt segur. I la resta sí que és cert que hi hauria coses que potser es podrien escriure d'una altra manera. Ningú estem d'acord amb que hi hagi violència excessiva i moltes vegades, a més, ens trobem amb que hi ha pues, gent que s'infiltra o per generar més problemes, a vegades fins i tot gent de la pròpia policia, o fins i tot a vegades gent que passa per allí i aprofita la manifestació per assaltar de Calvon. I, per tant, no és el mateix una cosa o una altra. És cert que és difícil de fer-ho, però no és menys cert que hi ha una repressió al moviment i això ho veiem, diguem-ne, pel diferent recer que tenen els jutjats en funció de qui diu o qui fa les coses, no? És a dir, si només una frase tan estúpida com va dir el senyor Casado l'altre dia l'hagués dit algú altre amb sentit invers, val? Molt probablement tindria tots els fiscals i jutges a darrere i ja estaria tancat preventivament, no? Per tant, a l'hora de la veritat, és cert que no hi ha el mateix recer, diguem-ne, per uns i per altres, i això és el que provoca un malestar. També és cert que moltes de les imatges que veiem, per exemple, a Burkina Ona, moltes de les imatges qui va començar a exercir violència no van ser els manifestants, sinó que va ser les coses policials, no? Per tant, el fet d'exigir al govern de l'Estat la depuració de responsabilitats és que es pot exigir perfectament perquè és la seva feina, només faltaria. És a dir, realment el que no té nom és que després de les imatges del 1 d'octubre el govern espanyol no fes res, diguem-ne, contra uns individus que estan vestits de policies seus i que estan fent unes actuacions absolutament desaforades que no tenien ni en compte els drets més bàsics, no? Perquè hi havia cops amb pentes, se pegava gent gran, canalla, el que convingués, per entendre's, no? Per tant, és normal, diguem-ne, que es condemni tot això. Aquest punt cinquè sí que ens trontolla bastant. No sé, en tot cas, si el grup de Junts vol votar-ho. No sé si hi ha algun punt concret que creuen i es podria també votar per punts, però com que no, amb nosaltres no hi hem parlat, no sé quins punts són els que ells creuen que serien o no serien votables, diguem-ne.
Jo vull comentar amb una cosa, que de violència i de vandalisme tenen molts tipus. No cal anar trencant aparador. Més en pujar, per exemple, prou del gas i la llum a les persones assalariades, ja de vandalisme n'hi ha molt. I després que moltes de les persones, realment les 3.500, 4.000 persones que estan encausades, estan encausades no per actes de vandalisme, sinó perquè algunes han estat escollides de manera aleatòria, d'altres van estar doncs, pillades amb alguna acció i de vandalisme. Per a mi, anar a tallar la carretera de la Junquera el dia del tsunami democràtic no és vandalisme. Hi ha molta gent encausada aquí a Ponent, que coneixem. Vull dir que vandalisme i violència n'hi ha de moltes maneres. Que hi ha gent que aprofita, sí, és cert, com ha dit el senyor Paé, hi ha gent que aprofita per poder doncs, picar en renou i fer altres coses, però no podem generalitzar a un col·lectiu.
No, evidentment. Senyor Ricard.
Si voleu votar per acords, nosaltres ho hem parlat amb junts i en algun punt que ells tampoc ho veiem massa clar i si, la, si voleu hi ha la possibilitat de votar per acords i
cada... No, per això pregunta de quins, perquè aleshores representa que podria...
El quart i el cinquè, crec que has dit tot, que ho sigui fred. El quart i el cinquè?
Que nosaltres... Quan és l'arxivament de les nombroses multes incoades per raó de mobilitzacions populars, així com ordenar els Mossos que s'abstinguin de coaccionar el dret de manifestació.
Sí, nosaltres aquí... Nosaltres amb aquest punt, nosaltres que l'idea una miqueta és que remarcàvem el que trobem que sempre ha d'estar especificat el de manera pacífica, perquè, clar, entenem que dintre, si aquí no especifiquem, si jo vaig a una manifestació, aprofito la benentesa per trencar un aparador i robar, puc justificar que m'estic manifestant i no em poden sancionar. Una miqueta, és la reflexió, una miqueta, a grosso modo, que li hem fet a la Mari Carmen, però nosaltres entenem que el quart i el cinquè, entenem que els Mossos d'Esquadra estan al servei del poble, igual que la Generalitat de Catalunya també està al servei del poble i, per tant, nosaltres aquests dos punts són una miqueta els que ens abstindríem en aquest sentit.
Entesos. El cinquè, bueno, és que em foto un embolic perquè, clar, jo
el
que
tinc
a l'expedient
hi ha dos quarts.
Sí.
Entenc que el cinquè que dieu és el segon quart.
És el segon quart, sí.
Sí.
Vale,
no, és el que has comentat tu, és el punt que has comentat tu.
Vale, bueno. Si el segon quart és el que dieu cinquè, eh?
Sí, sí.
Vale. Que és exigir el govern de la Generalitat i el cos de Mossos d'Esquadra que deixin de recolzar la repressió. D'acord, que és el que havíem comentat nosaltres, el segon quart. Val. És que el dir cinquè, llegia l'altre i l'altre ho trobàvem bé nosaltres.
Sí, sí, no, l'altre està bé, vull dir, l'altre no, el cinquè, el que és cinquè de la moció, nosaltres estem d'acord.
Val, doncs podríem passar a votació perquè els vots, diguem-ne, dels demés és el mateix per tots els punts. Sí? Per tant, se podria fer una votació de tots els punts i, en tot cas, el quart i el cinquè segregat, per no fer 7 votacions, si us sembla bé. Eh?
D'acord.
D'acord? Doncs passem, en tot cas, senyor secretari, a votació dels punts. Parlo de les numeracions de les bones, o com ho fem, això?
Si vols, anem votant un per un.
Bueno, és que per un n'hi fotrem.
No, en principi, si em permeteu, és a dir, hi hauria 8 punts, eh? El segon quart seria, el segon quart seria el cinquè, el cinquè seria el sisè, i així fins al vuitè. Llavors, crec que s'estan plantejant dues votacions, que és dos votacions, una votació conjunta dels apartats primer, segon, tercer, sisè, setè i vuitè.
Exacte. Mm-hmm. Val, doncs votem en aquest cas el primer, segon, tercer, sisè, setè i vuitè. D'acord? Vots favorables a la moció? Vots en contra? Abstencions? I en aquest cas passaríem el quart i el cinquè, no?
Sí.
El quart i el cinquè. D'acord. Doncs vots favorables a la proposta?
Jo mateixa. Què més vol dir?
Vots en contra? I abstencions.
Bé, doncs, canto la votació. Els apartats primer, segon, tercer, sisè, setè i vuitè s'aprovarien per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer i la CUP, 3 vots en contra del grup socialista i una abstenció del grup de Balaguer ara sí. Mentre que els apartats 4 i 5 en votació conjunta d'aquests apartats es rebutjarien per un vot a favor del grup de la CUP, 3 vots en contra del grup socialista i 11 abstencions dels grups d'Esquerra i Junts per Balaguer.
D'acord, gràcies. Una petita precisió, si em permet, senyor secretari. Unifica alliberació hauria de ser alliberament.
De l'apartat?
De l'apartat, sí.
No. Segon. Alliberament.
Sí, perquè és el masculí. Demanar el seu alliberament.
D'acord.
És un tema lingüístic, no és un tema
no hi ha de cap, fundament.
Cap problema.
Si us sembla bé als altres, perquè és que és...
Demanar-ne l'alliberament.
Demanar-ne l'alliberament. Veus, la Laura ja... D'acord. Molt bé. Això ho vaig aprendre amb l'OAP. En castellà era OLP, Organització de Liberació de Palestina, en català era Organització per l'Alliberament de Palestina. Molt bé, doncs passem als punts d'urgència. Com sabeu, primer s'ha de substanciar, per tant votarem les urgències i després caldrà fer la votació concreta. El primer punt d'urgència és l'expedient 1687-2019, que és aprovació de la liquidació econòmica i de revisió de preus i modificació del contracte per a la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de la ciutat de Balaguer.
Permeteu-me intervenir perquè els apartats 4 i 5è, sí que he dit un vot a favor del grup de la CUP, 3 vots en contra del grup socialista i 11 abstencions del grup d'Esquerra i Junts per Balaguer, no? I tenia que ser 12 abstencions dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer i Balaguer ara sí. És correcte, veritat?
Sí.
I simplement faig constar que el senyor Miguel Mateos ha participat a la votació perquè durant la deliberació de l'assumpte s'ha incorporat a la sessió.
Perfecte. Molt bé.
Disculpeu,
Molt bé, gràcies. Doncs el que diem, el transport col·lectiu, això és el servei d'autobús, i aquí el que hi ha és que quan acabe cada any hem de fer la revisió, en aquest cas això s'acaba el 31 d'octubre i cal fer-ho amb l'IPC d'octubre. Clar, el problema és que l'IPC d'octubre no el saps fins molt més endavant, per tant, no va haver l'expedient acabat fins que vam tindre quin era l'IPC del mes d'octubre. Ara que tenim l'IPC del mes d'octubre, se fa la modificació per a poder fer, diguem-ne, la liquidació durant aquest any, diguem-ne, que ve ara, diguem-ne, no? La liquidació econòmica. D'acord? L'urgència és simplement que en pic hem tingut totes les dades, s'ha muntat l'expedient, abans era impossible i, clar, com més aviat ho passes, millor, perquè això representa que és el que determina aquesta liquidació econòmica. D'acord? Alguna pregunta sobre el tema? Entenc que s'aprovaria l'urgència i també s'aprovaria el punt.
Perdona, pots tornar a repetir l'explicació, que no sé què passa, que no he acabat d'entendre bé. Pots tornar a explicar aquest punt? Un resum d'un minutet.
Sí. A veure, representa que cada any hi ha una revisió de preus del servei de bus, val? I aquesta revisió de preus se fa amb un IPC, que és el del mes en què s'acaba. Això s'acaba el 30 de setembre i es calcula amb l'IPC de l'octubre. Però clar, l'IPC de l'octubre, l'1 d'octubre no el saps, no? Per tant, en pic el saps, ho montes. I el que fas és calcular el cost del servei, els ingressos, diguem-ne, nets del servei, i representa que acabes determinant el que s'acabarà pagant, diguem-ne, a partir d'aleshores. En aquest cas, des de Secretaria es va detectar que hi havia una petita quantitat que m'ho la seguien ficant, que era sobre el tema de les pèrgoles que ja estaven amortitzades i, per tant, no hi havia d'haver aquella petita quantitat, em sembla que eren 400 i escaig euros, i es va fer traure i llavors s'aprova, diguem-ne, la liquidació de l'any, és a dir, de l'any 21 del servei de bus, i acabes tenint el nou preu, entre cometes, per a l'any, que no es ben bé un any, perquè va de 30 de setembre, de 1 d'octubre, 30 de setembre l'any següent. Però, bueno, una anualitat, diguem-ne, del servei de bus.
I s'ha incrementat molt en comparació amb aquest any?
No.
D'acord.
Ara no ho tinc apuntat, no sé si... Senyor secretari, ho té més
sí. Bueno, fins i tot...
Un 2%, no?
Sí, el període d'octubre 2020 a setembre 2021 eren 11.111 euros mensuals i el període d'octubre 2021 a setembre 2022 són 11.199, és a dir, de 11.111 a 11.199.
Okay. D'acord, gràcies.
D'acord. El sentit del vot era positiu igualment, Mari Carme? Sí? Doncs entenc que s'aprova l'urgència i s'aprova el punt. Senyor secretari?
Doncs ratificada l'urgència per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents, i aprovat l'assumpte per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt 13, que també és un assumpte d'urgència, que és l'expedient 1482-2020, que és l'aprovació de la quarta addenda del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Balaguer per al desplegament de les mesures del Pla de Millora de Polítiques Educatives en el marc dels plans educatius d'entorn pel curs 21-22. En aquest cas, la quarta addenda vindria a ser la segona una altra vegada per la segona anualitat. Per tant, siguis a venir aquests àmbits, el 7, el 14, el 15, el 16, el 17, i cada un amb la seva aportació. Hi ha l'acompanyament, motivació i suport a l'alumnat i reforç a l'atenció educativa, i l'acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de l'escola, i el global, diguem-li, seria 107.648 euros. Val? L'addenda aquesta és la que permetrà, diguem-li, poder seguir fent, i en aquest cas sí que l'anterior la vam aprofitar relativament poc perquè per un tema del propi departament i del que es va costar, si recordeu, de fer govern, etc etc, s'havia d'haver aprovat en un altre període, però es va aprovar tan justet que encara hi va haver sort, diguem-ne, que la Laura i el seu equip van poder tirar endavant alguna de les iniciatives, que és aquelles que us van explicar ja del suport que es va fer durant l'estiu, etc etc, perquè és que, clar, realment, i a final de curs, perquè realment ho vam saber tan curt, diguem-ne, que no hi havia manera de fer la despesa de diners per aquell curs. Ara que ho tenim amb més temps, doncs, clar, evidentment, ja podem fer moltes més coses. D'acord? De fet, ja vam fer també la reunió del pla educatiu, de la comissió institucional, etc etc. Per tant, ja s'està empenyent amb totes bandes, també amb el centre de recursos i el propi departament. D'acord? Alguna pregunta sobre el conveni, sobre l'addenda?
Entenc que és l'urgència ara.
Bueno, l'urgència és perquè ens ho han enviat ja.
O sigui, entenc que ara que votem l'urgència o el punt.
Sí, primer votem l'urgència, sí. El sentit de vot de l'urgència, tothom és favorable, perfecte. I un cop feta l'explicació, el tema del conveni, de la quarta addenda, hi ha algun sentit de vot que no sigui favorable, que ens preguntaria?
Jo tinc un parell de preguntes només.
Sí.
Pel que hem vist l'expedient, el pla d'entorn ja està aprovat? Està elaborat i aprovat?
No. El pla educatiu d'entorn és el document en si, és una cosa que ha de fer justament el personal que en principi està pendent de fiscalització per poder sortir les places, que són els que es contracten nous, que venen finançats per aquest programa. Per tant, s'estan fent coses, vale? I s'han presentat ja a la reunió institucional, també es van presentar ja propostes i certes coses, però el que és el document en si, el document del que serà el pla educatiu d'entorn, és una tasca que faran justament el personal, bé, de fet, més una, suposo que ho faran entre els dos, però una és justament la seva feina d'una d'aquestes persones, és justament això, és poder fer la redacció global del pla educatiu d'entorn, que seria passar les mesures globals a la necessitat de valorar. No sé, gràcies, senyora.
Més que res, perquè com que l'expedient hem vist que s'ha aprovat el pla anual d'actuacions i l'aprovació del pla anual d'actuacions...
Sí, però el pla anual d'actuacions és el que aprova la comissió institucional, en què ja representa unes certes actuacions, no? Però el pla educatiu d'entorn en si, entenc, ara la paraula a la senyora Porçà, però entenc que, a més, l'hem d'acabar aprovant per ple, em sembla, el definitiu, el pla educatiu d'entorn. Per tant, el farà, diguem-ne, aquestes persones, i llavors ja tindrem temps de parlar-ne. Laura?
Sí, només una cosa. El primer curs que s'actua no et demanen que facis encara el document. És a dir, no es demana perquè nosaltres, que va ser tan curt que, com ha dit l'alcalde, no vam tenir fins al maig la possibilitat de tirar endavant encara més. Però durant el primer any es va constituint tot, totes les comissions i tot, pas a pas, i aleshores no et demanen que ja tinguis el document fet el primer any. Però saps?
Només era això, com que havíem vist que s'havia aprovat el pla anual del projecte, per això havíem pensat que...
El projecte d'activitats, que això no vol dir d'activitats que ja estan, coses que estan previstes. Això no vol dir que no es vagi incrementant, perquè després es va afegint també, tal com van detectant les mateixes escoles. És a dir, que eren unes activitats bàsiques, que això no vol dir que siguin aquestes només les que es facin.
De fet, a la comissió institucional hi ha les direccions dels quatre centres públics, dels dos concertats, dels dos instituts i de l'Estel. Hi ha totes les direccions, a part, diguem-ne, de personal de la Paeria i personal del Departament d'Educació i, evidentment, del Centre de Recursos Pedagògics. D'acord? El sentit del vot, senyor Ricard, seria...
Favorable, favorable.
Favorable, per tant, entenc que seria unanimitat, senyor Ropero.
Apreciada la urgència per 16 vots a favor i aprovat l'acord per 16 vots a favor que constitueixen la unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt següent, que és el punt número 14, que és l'expedient 1351-2021, que és la imposició de sancions per infraccions sobre la tenència de gossos considerats potencialment perillosos a... Hi ha unes sigles, que són les d'aquestes persones. En aquest cas, per raó, diguem-ne, del funcionament que té aquest tipus d'infraccions, això passa a aprovació per ple, tal com marca, diguem-ne, la pròpia llei, no? Per tant, en principi és el ple que acaba decidint la imposició d'aquestes sancions. En aquest cas, hi havia un gos perillós que anava simultàniament, sense estar fitxat, sense estar xipejat i sense anar lligat. Per tant, era tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència, posseir gossos sense certificat del cens municipal ni microxip, i portar els gossos deslligats sense morir per les vies públiques, a les parts comunes, als immobles col·lectius, als llocs o espais públics en general. Per tant, representa que és un triple incompliment, per entendre'ns, que és més greu quan el gos és potencialment perillós. Ja ho hem dit moltes vegades, els gossos són potencialment perillosos no per culpa seva, sinó moltes vegades per culpa del posseïdor, no? que es pot ensinistrar o entrenar per ser agressius. La potencialitat simplement és que tenen tanta força que com es entrenis per ser dolents són perillosos, però el gos en si no té per què ser-ho, però bé, ens hem dotat aquesta normativa per la quantitat de problemes que hi ha hagut i de fet hi ha hagut atacs de gossos i etcètera, etcètera. Per tant, la proposta és aquesta. L'expedient ha estat acabat, entenem que no caldria esperar per un tema així amb un altre ple, podem resoldre, però d'aquí l'urgència, és a dir, l'hem tingut, l'han portat, amb el benentès que tampoc és un punt que hagi donat molt joc, sinó que simplement és una tramitació administrativa que hem d'acabar com a ple. D'acord? Sobre la urgència, una pregunta? Entenia, senyor secretari, que l'urgència s'accepta i respecte a la imposició de sancions, alguna pregunta? Doncs també entenc, senyor secretari, que també... S'aprova.
Ratificada la urgència per 16 vots a favor i aprovat l'assumpte per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt 15, que és l'expedient 1652-2021, que és la modificació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, l'Ajuntament de Balaguer i el Consell Comarcal de Noguera, l'Associació Estel, per al desenvolupament del programa Camins. Aquí, bàsicament, és que el termini que es va ficar era un termini molt curt, no ho tinc ara, em sembla que era fins al 22 i en realitat ara es fa una modificació de termini fins al 25, és a dir, que tingui la duració que pot perquè no hem de tornar. Per tant, és un conveni que ja havíem passat aquí al ple, havia estat aprovat al seu moment i ens han fet aquesta modificació i també hem considerat que podia passar perfectament per urgència per tindre-ho solucionat ja ara, però tampoc hi havia molt a discutir perquè era un conveni que de fet ja havíem aprovat per unanimitat i només es tractava de canviar el termini de vigència d'aquest conveni. Sobre l'urgència, alguna pregunta? Entendria que s'aprova l'urgència, senyor secretari. I en quant al sentit del vot de la modificació del conveni, entenc que també, senyor secretari.
Doncs, apreciada l'urgència, 16 vots a favor i aprovat l'assumpte per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt 16, que és l'expedient 1812-2021, que és l'adjudicació de la contratació d'un préstec a llarg termini per al finançament d'inversions del pressupost 21 de l'Ajuntament de Balaguer. En aquest cas, com ja saben, vam haver de passar-lo per aquí perquè és més del 10% dels recursos propis i va, bàsicament, l'obra més important que hi va és el Col·legi Mont-roig, l'Escola Mont-roig, i en aquest cas s'ha retassat una miqueta més pels problemes que hi ha hagut amb poder disposar d'intervenció. No? Com saben, vam haver de demanar tant a Consell com a Diputació i finalment, una mica tard, però finalment ho vam aconseguir des de Diputació, que ens cobriguessin temporalment la plaça mentre estem preparant els següents exàmens d'intervenció. Això va fer que el dia que teòricament havíem d'obrir les propostes se va haver d'ajornar perquè en aquell moment no hi havia la persona que ocupava intervenció i després ens vam trobar, com ja vam dir amb el tema a la informativa, ens vam trobar que en el moment de fer la segona vegada, la bona, entre cometes, ens vam trobar que una entitat bancària havia fet un procediment que no ens acabava de quadrar i no sabíem segur si teníem un problema nosaltres, ho havíem tingut ells. Per tant, vam donar uns dies, vam fer una consulta a l'Administració Oberta de Catalunya per veure si realment allò estava ben lliurat o no. Finalment no va estar ben lliurat i vam fer una altra comissió per descartar. Per tant, van quedar dues entitats bancàries i finalment vam tornar a fer una altra per donar el que havia sigut més favorable. En aquest cas és Euribor a 3 mesos amb el sistema alemany, 2 anys de carència més 10 d'interessos i és una entitat va presentar l'Euribor a 3 mesos més 0,55 i l'altra entitat va presentar Euribor a 3 mesos més 0,52. Per tant, representa que la de 0,52 és més favorable per part de la paeria de Balaguer. Per tant, representa que portem a aprovació, diguem-ne, aquesta contractació. El motiu de l'urgència és, com vam explicar, no havíem tingut la possibilitat de fer-ho anteriorment per tota la casuística que hi va haver. Per tant, representa que en PIC s'ha pogut tindre tot acabat, que va ser posteriorment a la informativa, si no s'hagués passat ja per la informativa. De fet, més sembla que l'expedient vam acabar el divendres, és a dir, l'endemà de la informativa, doncs ara ho passem d'aquí a l'urgència, diguem-ne, ja? Perquè si no hagués passat per un ple normal, diguem-ne. Ja? Alguna pregunta sobre l'urgència? Entendria que l'urgència s'aprova. I sobre el sentit de l'adjudicació de la contractació? Sí?
No, perdó. Jo votaré en contra. Com hem comentat, sí que estem a favor de que l'escola es pugui realitzar. És un...
Perdó, una pregunteta. En contra de l'urgència? No, eh?
No, de l'urgència no.
No, és que encara no m'havies deixat de preguntar la següent. Dis.
Que, vull dir que dono pas a que es pugui votar.
Sí.
El nostre posicionament és no, perquè, com hem comentat, sí, estem a favor de que es creï l'escola, però no a la manera en què es finança. Creiem que és el departament que ha de donar el pressupost per poder construir l'escola i no hem d'agafar-la nosaltres com a paeria un préstec per poder finançar aquesta escola. Encara tot així que se'ns retorni, perquè els interessos els acabarem pagant la ciutadania de Balaguer.
Uh-huh. La senyora García.
Nosaltres ens abstindrem. La nostra posició és similar a la de la CUP. El col·legi és molt necessari, però nosaltres entenem que el procediment que estem seguint no és el correcte. És el departament qui hauria de fer l'esforç econòmic i no la ciutat de Balaguer. Per tant, per ser consistent amb el que han anat votant amb aquest tema durant aquest temps, doncs hem decidit abstenir-nos.
Molt bé. A veure, us estem mullant quan talleu mans i fiqueu mans, senyor Pla.
Sí, jo estic d'acord amb que estigui endavant i, bueno, i sobretot pues, que estigui també el projecte del col·legi, que penso que ja fa massa temps, els barracons, les condicions i tot, crec que li convé, bueno, pues, en aquest cas votaria a favor pues, perquè es pugui tirar endavant, sobretot específicament, l'obra del col·legi. Vull dir, la que més me preocupa en si, no? Votaré a favor.
Molt bé, gràcies. Senyora Núñez, té la mà aixecada. Torna't a demanar la paraula.
Perdona, no l'he baixat, Jordi.
Ah, vale, perdona. Vale. Senyor Ricard.
Sí, nosaltres seguim una miqueta el criteri que ja vam aplicar quan es va aprovar el pressupost de l'any 2021. Votarem a favor d'aquest préstec perquè entenem de que hi ha una necessitat al Col·legi Mont-roig. Sí que és veritat de que la responsabilitat és de la Generalitat de Catalunya, però entenem de que no hi ha aquesta celeritat per part de la Generalitat, trobem una bona solució a fer aquest crèdit per poder tirar endavant l'obra i que es puguin tindre les condicions que han de tindre a l'escola Mont-roig el més aviat possible. Sí que demanaríem que això no treu que preparin el més aviat possible el pressupost de l'any 2022, perquè anar aprovant els pressupostos a final de l'any i més quan s'han de fer crèdits, comporta que, clar, si ara aprovem el crèdit al mes de desembre, acabant l'any, això sempre va retardant les inversions de la ciutat i el que hem d'intentar entre tots és que les inversions de la ciutat siguin el més aviat possible i es puguin executar l'any que estan pressupostades.
Molt bé, totalment d'acord i és l'interès que tenim. Doncs passem a votació. Vots favorables... l'urgència ja estava, exacte. Doncs vots favorables a la concertació del préstec. Vots en contra? Abstencions? Sí, senyor secretari?
Doncs s'aprecia l'urgència per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents, i s'aprova l'acord per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer i Balaguer Ací, un vot en contra de la CUP i 3 abstencions del grup socialista.
Molt bé, gràcies. Doncs passem a l'activitat de control, el punt 17, que es dona compte dels decrets d'alcaldia des del 1889 fins al 2000. Són números, no són anys. Alguna pregunta sobre decrets? No? Doncs...
Perdó.
Sí.
Sí, només el decret 1890, a la pàgina 3, que hi ha un retorn d'una part de la subvenció l'any 2016.
Sí.
Com és que s'ha tingut de retornar? Que he vist que com que hi havia uns inscrits en uns cursos, però que no s'han validat per part del SOC.
Sí, el SOC ens ha fet unes peticions de revisió d'unes anualitats determinades ja bastant passades, i en aquest cas hi havia un tema d'una documentació doncs, que no han trobat correcta, per tant, ens han demanat el retorn d'aquesta part i, per tant, nosaltres no tenim altra cosa a fer que donar el retorn d'aquesta part. Això passa sovint, no, per sort, però sí que a vegades passa, fins i tot ens ha passat per èxit, eh? És a dir, gent que ha trobat feina ens ha deixat els cursos i, per tant, al final, dins el que t'han donat, no t'acaben donant la totalitat perquè no tens la gent que havies dit que tenies. La senyora Guarné, en tot cas, pot fer alguna precisió més. Esther?
Perdó. En aquest cas, eren els alumnes sí que els teníem, diguéssim, però es veu que després... Bueno, a vegades hi ha complicacions amb això de que estiguin demandants d'ocupació, doncs. Perquè han estat fent també algun altre curs alhora, bueno, algun error d'aquests administratius, diguéssim, que ells no constaven com a dona, però al final no constaven, i llavors això ens fa que no ens computi l'alumne com a participant, però sí que ha fet el curs. Eh? Vale. Que són aquestes coses que a vegades no es veuen a posteriori. Eh?
Sí, i ara, de fet, ens estàvem revisant de 4 o 5 anys enrere, no?
Sí.
Perquè, de fet, el 16 estem parlant de 5 anys.
Sí, sí.
Estem parlant de 5 anys.
Aquí hi ha un tema, això, de 4, que eren, dels 15 n'hi havia 4 que eren, que no era, que es veu que en aquell moment no eren demandants d'ocupació. Bueno.
D'acord, doncs donaríem per acabat les activitats de control i passaríem a...
Jo vull fer dues preguntes, que només surt la mà.
Ah, perdó. I passaríem a dels decrets o de prems i preguntes?
Sí, dels decrets.
Ah, de decrets. Espera, un segon. Un segon, que l'havia tancat. Un moment. Dis, Miquel.
Vinga. El decret 1894 de la pàgina 19, que és referent a una subvenció que se demana a l'Agència de Residus.
Pàgina 9?
19.
Ah, 19, perdó. Vale, no diré la 9, no. 19. L'Agència de Residus, sí.
Sí, se demana una subvenció, però aquest tipus de contenidor que si se fa val 666.000 euros, de què estan fets, què són?
No, això és... Si recordeu que vam estar comentant de que això, hòstia, no sé en quin moment va ser, però això ha anat passant. Vam estar comentant de que a nivell de comarca se faria una prova pilot, que en aquest cas s'està fent al municipi de les Avellanes, sobre el tancament dels contenidors i identificació amb targeta dels usuaris. Val? I, per tant, el Consell d'Alcaldes es va aprovar que s'intentaria tirar endavant amb el tancament. De fet, a dia d'avui hi ha dues alternatives que donen èxit amb la recollida de residus. Una és el porta-a-porta i l'altra és la identificació de l'usuari. Són les dues que hi ha, perquè, a més, les dues que permetran en un moment determinat que la taxa vagi proporcional a si recicles o no recicles, que això Per exemple, és una cosa que se'ns ha queixat gent al fer la consulta prèvia del tema de residus. Hi ha hagut gent que diu, home, però per què he de pagar el mateix que els altres que no reciclen, etcètera, etcètera. Això, de moment, no podem saber qui és, però i això se podrà saber. Llavors, el Consell demanarà també subvencions, etcètera, etcètera, i amb romanent de tresoreria, teòricament, volia tirar endavant el tancament de tots els seus contenidors, que són tots els contenidors de la comarca i els tres de selectiva de Balaguer. Clar, què ens passava? Que abans ens hagués quedat a nosaltres el rebuig i l'orgànica oberts. No? És a dir, tindríem que, per reciclar vidre, paper i cartró i envasos lleugers, hauríem de fer una targeta per obrir-ho i, en canvi, representa que no ho necessitaríem per fer els altres. No? Per tant, el que vam fer és, amb el Xavier i l'Eva, vam estar mirant aquesta línia de subvencions i, al final, vam demanar per poder fer nosaltres també el tancament, de tal manera que en aquell moment estarà tot ja agrupat, etcètera, etcètera, poder tindre que tota l'illa vagi identificada. A curt termini, no, clar, perquè això és, demanem la subvenció, sí, és un període, de fet, el Consell, els números que tenien era que anaven bé a partir de l'estiu del 23, val? Perquè realment són molts, s'han d'anar modificant, s'han d'anar canviant, etcètera, etcètera, i en aquest cas nosaltres tampoc tindria sentit que ho tinguéssim abans, ens hauríem de una miqueta coordinar, diguem-ne, amb ells a nivell cronològic, perquè quan tinguem l'àrea, doncs, podem fer el repartiment de les targetes i en aquest cas la gent sàpigui que ha de fer ús d'això. Sabem que és molta feina, evidentment, si féssim el porta a porta també seria molta feina, evidentment, per tant, amb el tema residus, tot el que no farem la ciutadania de motu propi, doncs bé, s'haurà de fer a base a educar, a aconsellar, etcètera, etcètera, i si finalment, evidentment, algú persisteix, doncs hi haurà de sancions.
Però llavors se suposa que se modificarà el que recicle realment, se li modificarà el rebut, no?
Aquesta, sí.
Aquesta és la previsió.
Sí, sí. El que passa és que això també és en fases, eh? És a dir, ara tu obres, no? Però hi haurà un moment en què, en principi, les úniques bosses que es podran utilitzar seran les que ja es donarà per part de la pròpia paeria, no? Perquè aleshores hi haurà també la identificació. Ara el que sí que saps és qui ha obert, qui ha fet anar, no? Per tant, si algú no obre, diguem-li, selectiva, és que no fa anar selectiva, no? I si tu trobes que ha tirat el rebuig normal a selectiva, via l'ordenança de residus que estem treballant, clar, això és el que sanciona és fort, no? Que no t'ho embrutin d'altres coses, perquè si no t'ho podries anar obrint, no? Per tant, el que es tracta és que, ja dic, la immensa majoria de la gent ho farem tal com toque, la problemàtica està amb la gent que no ho vulgui fer i com fer, diguem-ne, com detectar-los i en aquest cas dissuadir-los de fer el mal ús. Al final, el reciclatge en una casa, la primera setmana, vas una mica que no saps ben bé quan has agafat la inèrcia, ho fas i ni te n'adones. I ara, si em diguessis tu si reciclo a casa, ho hauria de pensar, perquè faig la gestió normal. O sigui, una poma va aquí i això va allà, ho fiques i no tens cap mena de problemàtica, ni perds temps, ni res. Per tant, has de tindre els punts agregats i, en aquest cas, si pot haver això abans de, em sembla, no sé, Xavier, era el 24, em sembla, la normativa europea, que abans del 24 has de tindre un sistema de pagament per generació, per entendre'ns, no? És a dir, en què hi pugui haver doncs, aquest control i que les persones que no vulguin reciclar doncs, estiguin pagant. De fet, el que diem sempre quan toca tocar l'ordenança, no? És a dir, si tothom fes amb el que toque, no pujaria, al contrari, que igual baixaria, però malauradament molta part de la societat, més de la meitat, no recicli. Per tant, això és el problema que tenim a l'hora de la veritat pel cost global del servei, perquè el que puja més és cànon i taxa. És el que se'n va pel cel.
I després, el decret 1957 de la pàgina 147.
Sí. Ves preguntant, si vols, mentre ho busco.
Sí, no, això és referent, ve també sobre el punt que he fet del ple del 14 de la sanció de gossos perillosos. Aquí hi ha aquest, el 1957, el 1958, que són dues sancions que en teoria se tenen que haver ficat, però perquè sigo, s'han deixat transcurrir els 3 mesos preceptius i s'han tingut que arxivar. Com és que un sí i un altre no?
Bueno, aquí representa que quan es va passar l'avís per fer l'informe, que per aquí hi ha les dates, m'has dit la 147, pàgina?
Sí.
T'hauria de mirar l'expedient, les dates exactes, però havien passat els 3 mesos. De quan se va donar això, el 26... Si nosaltres vam passar el decret, diguem-ne, que jo signava, era el 27 de gener i l'informe de l'instructor va ser el 26 de maig. Val? I, per tant, representa que la caducitat és no per un tràmit administratiu, però no per un tràmit administratiu de funcionament, que s'hagi retardat algun pas, sinó que realment l'informe que s'havia de fer no es va acabar fent en el període que tocava i, per tant, malauradament, doncs va caducar. Va caducar.
Molt bé, ja està.
D'acord. Hi ha alguna pregunta més de decrets? No? Doncs passaríem a pregs i preguntes. Hi ha algun prec, alguna pregunta? Anem, com fem sempre, encara que ha demanat primer la Lorena, per de grups de menys a menys, si us sembla bé, Mari Carmen.
Dale, jo volia preguntar com està l'estudi de l'Àngel Guimerà i hi haurà aviat l'informe definitiu per poder també les persones que estem a la plataforma doncs poder examinar-lo i poder passar-lo en un grup control. I estarà aviat o encara estan en procés de diagnosi de les dades?
A veure, si recordeu, hi havia unes dades que no s'havien aconseguit.
Sí.
Això ho vam desencallar i ara hi ha hagut un tema que no té res a veure, que és un tema personal, diguem-ne, de la persona que ho portava i, per tant, ha hagut de delegar-ho a una altra persona de l'equip. Per tant, ara ho ha hagut de reprendre una altra persona, ja dic, per uns temes personals i mínimament el cas de parlar-ne el culer, si vols. Se pot parlar fort.
No cal que m'expliquis.
Personal.
S'ha delegat a una altra persona el finalitzar...
Del mateix equip ha hagut de delegar ella amb una altra persona. La Laura.
D'acord.
Laura?
Sí, la idea és que us puguem avisar cap a finals de gener. Aquesta
és
la previsió, amb aquesta persona nova.
D'acord. I després, arrel de dues notícies que han aparegut al diari, una és que encara continua tancat l'allotjament de peregrins. En un anterior ple se'ns va comentar que està tancat per reparacions menors i bueno, la notícia comentava que era perquè no arribava els materials.
Hi ha algun... Si s'havia fet...
Sí,
tu vas escrivint.
Vaig anar a mirar l'altre dia a l'alberg i està perfecte. Únicament cal revisar alguna paret que s'ha de pintar i ja estaria. Vull dir...
D'acord, que serà en breu ja?
Sí, sí, entraria en funcionament. Si algú hi va, ja hi pot dormir.
Perfecte.
Genial. Sí, és veritat que s'havia tardat amb alguna cosa per retard en servir, diguem-ne, no? I això, sí. Malauradament, està passant a molts llocs, no?
Sí, però això vull dir que si sabia, bueno, que si tardaria molt en arribar aquests elements i d'acord. I l'altra notícia que ha aparegut al diari és el tema de les treballadores de la guarderia, de les treballadores de les escoles bressols, que s'iniciarà en breu l'expedient. Com està aquest assumpte?
Doncs s'està treballant amb els serveis jurídics.
Sí, que l'acomiadament serà efectiu.
S'està treballant amb els serveis jurídics. De moment no et puc pas dir massa més, no? Perquè ho estem mirant, ho estem analitzant, estem mirant com està tot i, per tant, caldrà... Si sapiguéssim exactament el que ja ho diríem, però sí, encara no. Encara no ho sabem exactament.
I has recol·locat alguna d'elles, de les que, en teoria, no haurien d'anar al carrer?
Representa que, com que es va tardar, malgrat que l'acord s'havia arribat, l'única persona que s'ha mogut perquè l'altre grup ja s'havia creat, és una treballadora, una educadora, que estarà temporalment fins que comenci el segon grup de P0, estarà a la biblioteca. Per tant, en pic comenci el grup de P0, retornarà cap a la llar. Ara representa que hi havia menys de... O sigui, hi havia quatre canalles i ho tenien en dos grups. Clar, el rati són 8, per tant, no tenia sentit tindre dos educadores per quatre cries, perquè quatre cries tocaria amb una sola educadora. Per tant, el que hem fet és fer-li aquest desplaçament, que ja s'havia quedat així amb elles, i per tant, ara, quan jo suposo que serà, no sé, abans de final de gener segur, perquè les matrícules de P0, com que ja saps més o menys que han nascut i moltes vegades fan reserves prèvies, ja saps més o menys quan arribaran. Per tant, en pic tinguem l'alumnat per obrir la segona línia. Si en pic n'hi hagi nou, per entendre'ns, ella retornarà cap a les seves tasques a la llar.
Això seria de cara a aquest any, no? L'entrada d'any, gener, febrer?
Normalment, o... sí. No, és que serà quan facin efectiva la matrícula les famílies. En principi, passarem dels 8. Això està clar. El que passa és que hi ha uns mesos, que jo comentàvem, hi ha 5-6 mesos, que clar, que representa que no arribes al número. I per tant, mentre no arribes al número, clar, tens més professorat del necessari. Per tant, en pic arribi, diguem-ne, l'alumne que faci 9, per entendre'ns, hi haurà dos P0s i amb dos P0s hi haurà doncs, dos educadores.
Entenc que s'ha degut reestructurar, no?, la ràtio de dins de l'escola Bressol al restar una...
No, simplement ha sigut això.
Ens havien comentat que havia persones substituint aquesta persona.
No.
Va d'acord.
No, és a dir, el que sí que s'ha reestructurat és, te presente, hi havia dos professores amb una classe de 2 i una classe de 2. I el que s'ha fet és que hi hagi una classe de 4, perquè el màxim és 8, per tant, una classe de 4, i llavors el que hem fet és desplaçar una persona. Val? I en principi ja dic que tornarà automàticament en el moment en què tinguem el nou alumne. D'acord?
D'acord.
Senyora González?
Sí, bueno, jo també tenia la pregunta de la llar d'infants, però ja em ve la dono per resposta. Un altre tema que tinc, hem vist un... Esperi que ho tinc per aquí. Hem vist al BOP un decret amb data del 21 de desembre en el que s'ha desistit del procés de selecció de dos agents interins de la policia local i formació d'una borsa de treball. I era per saber si... Bueno, és que l'últim que sabíem era que s'havia de fer un nou procés, no? Que s'havia de fer un nou procés, bueno, que es va cancel·lar per temes i que s'havien d'obrir un altre procés de, bueno, per cobrir places o per tenir agents de la Guàrdia Urbana. Trobo això i no entenc si és que s'ha tornat a desistir d'aquest procés i se desisteix també de formar una borsa de treball o que es desisteix d'una cosa i se crea l'altra o com
no,
està el tema?
El que passa que és el que vam dir. Al seu moment, nosaltres a l'octubre de l'any anterior, no d'aquest de l'anterior, vam decidir que ho cobriríem primer amb interins i tindríem borsa de treball mentre sabíem que hi havia d'haver doncs, les places de caporals, etc. Què va passar? Que a mesura que es va allargant i no es va poder tirar endavant per motius diversos, doncs ens hem trobat que no tenia sentit ara, a final d'any, traure una altra vegada interins, però la situació havia canviat i el que havíem de traure són els fixes. Per tant, traurem fixes, que de fet ja està... Ja, bueno, jo ho he signat, no sé si ha sortit, si no surt avui, sortirà demà i si no sortirà el 27, del BOP. És a dir, ja està signat tot per les places fixes definitives i, per tant, no tenia sentit simultanejar amb l'altra que havíem hagut de modificar. Per tant, desistim de les temporals i ens fixem en les fixes.
I ara es crearà... sortiran quantes places s'obrireu ara?
Tres
places de gent.
De gent, sí.
Vale. I això deu estar al caure, vamos.
Està signat. Representa que suposo que si s'ha enviat, és que això, si no surt demà, vol ser el 27 o el 28, perquè al BOP parlo, eh? Passa que aquestes places, sí. Me sembla que han de sortir al DOC i fins i tot al BOE, eh? Per tant, aniran fent, però nosaltres... el taulo d'anuncis nostre ja hi és.
Concurs oposició hi haurà pel mig.
El?
Un concurs oposició hi haurà.
Concurs de policia. El concurs de policia té poca... Té poca tocar, diguem, no? Per tant, és un concurs. Alguna altra cosa? No? Baixeu les mans, que estigueu. Ah, vale, perfecte. Però tenia davant. Senyor García.
Sí, en el meu cas, jo volia comentar una notícia que va sortir al diari l'altre dia sobre l'actuació dels serveis socials. que me va semblar bastant interessant, en el sentit de que, per una banda, efectivament s'havien tirat enrere molts desnonaments, cosa que em sembla perfecta, i per això vull felicitar al regidor, al senyor Kevin Bruque, per tota aquesta acció. Però també hi havia una certa ambigüetat en aquella notícia, perquè pel que s'entén de llegir-la és que hi ha moltes dificultats aquí a la ciutat, no? Hi ha molta gent amb dificultats, tenim els pisos de serveis socials, estem tots ocupats i sembla ser que s'estan fent moltes actuacions per ajudar a la gent amb dificultat, no? Sí, jo crec que vaig entendre això d'aquella notícia, no? Llavors, el que vull expressar és que vull recordar que nosaltres hem reclamat sempre que era necessari fer un programa d'ajudes de la mateixa manera que es va fer un programa per ajudar a les empreses, un programa d'ajudes per a la gent que s'ha quedat sense feina o la gent que ha estat a mere o amb algun tipus de coses. Nosaltres vam fer un vot d'abstenció en el pressupost d'aquest any amb l'esperança de que aquest programa es tiraria endavant. Jo no dubto de que els diners que es van destinar a serveis socials s'han empleat de tot el bé que s'ha pogut, però nosaltres creiem que la situació de la pandèmia no s'ha acabat. Estem aquí tornant una altra vegada a fer un ple no presencial i volem insistir en aquest tema. Nosaltres creiem que, bueno, aquest any ja serà tard perquè ja estem ja al mes de desembre, però nosaltres creiem que un programa d'aquest estil seria absolutament necessari de cara a l'any que ve, i nosaltres creiem que, bueno, voldríem ficar sobre la taula aquesta idea i insistir en que s'hauria de tirar endavant, perquè jo crec que aquesta segona onada serà bastant, bastant complicada i em sembla que molta gent tornarà a patir les conseqüències, i em sembla que estaria bé que si és necessari, tornem a ajudar les empreses que hagin de tancar un període ara durant les festes, i però també pensar en la gent que se queda sense feina o té dificultats de diferents ordres, no? Jo crec que hauríem de mirar una mica per tots, i per tant jo els animo a que intentem buscar alguna manera de resoldre aquest tipus de problemes.
Vols respondre?
Sí, respondo jo. Tinc la sort, no és només feina meva, tinc la sort aquí a l'Oficina d'Afers Socials de tenir uns molt bons tècnics, gent que ho dona tot per aquest tema i que realment és important tenir-los i que continuïn treballant així de bé. Per altra banda, el tema dels ajuts amb temes d'habitatge, ja n'estem donant. Aquest any hem donat 370 ajuts al lloguer, 19 ofideutes. Vull dir, no és que no estiguin donant ajuts en l'àmbit de l'habitatge, sinó que ja estan gestionant i es gestionen a través de l'Oficina Local d'Habitatge amb l'Agència d'Habitatge. Per tant, el fet de duplicitar ajuts, personalment, no ho trobo. Que podem arribar a altres punts d'ajuda i altres punts de suport, segurament, però això ho hem d'anar reglamentant i intentar-ho treballant. Com bé us vaig dir alguna vegada, ja hi havia alguna proposta, però si més no, tenint en compte que no hem tingut intervenció, s'hauria d'haver hagut treballar d'alguna altra forma el fet d'haver pogut donar aquesta mena de subvencions i haver-les reglamentat. No és fàcil, tenint en compte sobretot el que deia abans, que ja hi ha uns ajuts que nosaltres mateixos des de l'Oficina Local d'Habitatge ja gestionem i que ja estem donant. Només dades, 370 ajuts al lloguer anuals, sense comptar la gent gran, 19 ofideutes, i si no recordo malament, hi havia una quarantena d'ajuts al lloguer a la gent gran. Per tant, passem les xifres dels 400 ajuts al lloguer d'alguna forma i els 19 que són de caràcter hipotecari. No són xifres baixes, és una feina que s'està fent des d'aquesta oficina i per la qual cosa crec i considero que no és poca.
Jo, si em permets, voldria afegir que quan parlem de problema d'habitatge no és exclusivament econòmic. Sí que hi ha un vessant econòmic a darrere, però moltes vegades el problema el tenim en què, malauradament, doncs, hi ha entitats bancàries que van donar crèdits que probablement no havien de fer i, per tant, al final hi ha gent que havia arribat a ser propietària, que ha deixat de ser propietària, que no saps en quina entitat bancària és, que no s'estan fent manteniments als habitatges o a les cases i, per tant, hi ha tota una problemàtica que fa que et costi, no?, de fer-ho. I no és exclusivament, no?, de diners. Per exemple, quan algú ha mantingut, per exemple, la propietat, clar, no pots anar i arreglar la casa. M'explico? No, les subvencions han d'anar amb unes certes justificacions i amb un què, és a dir, per arreglar la casa no tocaria. Façana sí, perquè es va poder fer el tema d'aquests convenis, però en el cas de problemàtiques més internes que poden tindre, clar, són gent, diguem-ne, de nivell econòmic mitjà-baix que va tindre després amb la pandèmia i amb la crisi encara més problemes i que no ha tingut els diners suficients per fer els manteniments necessaris en uns habitatges. No? Per tant, el problema d'habitatge no és exclusivament el que molt bé fan de poder donar, sinó que quan se'ns pregunta i diem que hi ha un problema d'habitatge, és que hi ha un problema d'habitatge, a més del de donar, ajudar, etcètera, etcètera, que hi ha doncs, una gent que està, en aquest cas, en propietat o visquin amb uns habitatges que costa, diguem-ne, de tirar-los endavant, no? Perquè no s'ha fet, no hem tingut la possibilitat de fer manteniments i el tema d'ajuts perquè l'altre inverteixi no... És complicat des d'un punt de vista jurídic i administratiu, no? De fer una cosa d'aquestes perquè estàs millorant la casa d'escú, vull dir, és difícil d'arribar-hi, per tant, anem mirant-ho per entendre'ns, però és el que diu una miqueta el Kevin, no? És a dir, atraure, diguem-ne, ajuts de nivell de nostre per un tema que ja està, entre cometes, resolt, nosaltres ja fem les tramitacions, perquè tota la feina en realitat la fem nosaltres, via l'agència d'habitatge, clar, repente això ja està coberta, aquesta línia, no? I el número que diu, ja podeu veure que és un número molt gran d'expedients i això vol dir pues, molta feina, moltes hores i molta dedicació.
I no sóc amantes, bé, jo celebro que s'hagi fet tota aquesta activitat i faig extensiva la meva felicitació a tots els tècnics que de ben segur en aquesta situació estan treballant de l'orindo. No vull restringir-me a un problema d'habitatge, que és segurament el més greu, però jo el que voldria és que penséssim també en mesures no tan, potser, quantioses, però sí que podrien ser en un moment determinat de certa ajuda a la gent que s'ha quedat en l'atur, per exemple, en un període relativament curt, d'uns mesos o en un ERE, com podria ser, jo que sé, una rebaixa del rebut de l'aigua o algun tipus de coses d'aquest estil que també podrien ajudar a transitar aquesta situació difícil a molta gent. No estic parlant només de restringir-nos al problema de l'habitatge, que sens dubte és complicat, no? Però sinó que pensem algun tipus d'ajudes que puguin ser extensives a d'altres gens que potser no estan en una situació tan tràgica com la que estan a punt de quedar-se al carrer, sinó però que també tenen dificultats. Jo crec que podríem pensar algun tipus de normativa per això. Nosaltres demanàvem aquest programa amb una normativa clara perquè la gent es pogués, diguéssim, acollir un nombre més gran de gent que estigués afectada. No estic desmereixent en absolut.
No ho diem per això, però ens havia semblat que com que ho lligava amb una notícia d'habitatge...
No, és el que em dona de peu a obrir el tema.
Que tant el Kevin com jo hem entès la part d'habitatge i responíem exclusivament la part d'habitatge.
Correcte, que no se me malinterpreti.
No interpretàvem en negatiu, sinó que simplement explicàvem perquè interpretàvem que havia la notícia, la pregunta anava focalitzada a l'habitatge.
És un problema complex el de l'habitatge, ja ho sabem, i s'està fent el que es pot, però jo vull dir, fem alguna cosa més per la gent que està en dificultat, perquè el problema probablement continuarà durant diversos mesos i ja arrosseguem això des de fa un parell d'anys. Per tant, jo crec que és el moment de ficar fil a l'agulla, no res més.
D'acord. Molt bé. Alguna pregunta més, senyor García? O si no, senyor Ricard?
Sí. Referent a les places de Guàrdia Urbana, les places de caporal,
sí.
Quan tenen previst treure-les? Perquè ara, si no recordo malament, estan provisionalment, no?
Sí, van a darrere d'aquestes. El problema és que, clar, tot això s'ha d'informar, s'ha de fiscalitzar. Des del 15 de juliol representa que no tenim, diguem-ne, interventora fixa, per entendre'ns, va haver una acumulació, per tant, feia la feina al matí, feia el més urgent a les tardes, va haver una substitució durant un temps, després hem tingut la persona també per temes superimportants per part de la Diputació, la qual agraïm, per tant, clar, representa que l'important era, doncs, evidentment, doncs, tot el tema d'aquests convenis que s'havien de fer quan tocava, el tema de pagar factures, el tema de pagar nòmines, el tema dels ajuts, dels convenis, sí, tot això és el que s'ha anat empenyent i, clar, la persona no està aquí 7 hores al dia, 5 dies a la setmana. Per tant, via places hem hagut de focalitzar els agents, que és el que teníem de l'oferta pública d'ocupació aprovat, i, per tant, és el primer que hem tirat. Els altres van a darrere, n'hi ha uns quants que van a darrere, per exemple, que n'hem parlat abans, 2, per exemple, 3 persones diferents, 2 són les que anirien amb el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives, que, per tant, estan finançades, però cal aprovar les bases per sortir, i una altra, per exemple, que és el de l'Energy Hub Lab, que és la persona que ha d'estar per dinamitzar aquests temes del CSET, que també representa ja el conveni, etcètera, etcètera, i està tot per fiscalitzar. Per tant, clar, si la persona que ve té bé un dia per setmana per treure les coses més importants, doncs fa uns mesos, diguem-ne, que hi ha certes places, i doncs aquestes eren les més prioritàries i també hi havia caporals, però van a darrere. Clar, gens era prioritari, perquè a més te permetrà fer la borsa i poder anar substituint, i després hi ha aquestes altres que són les que venien a darrere, i sembla, si no recordo malament, també hi havia la d'hostes i hostesses, bueno, les que eren, entre comentes, imprescindibles, que estan ja fa uns mesos, diguem-ne, a la recàmera esperant a poder tindre el vistiplau.
Vale, no, si no li retrec que no l'hagi...
No, vull dir que no ha sigut la prioritària perquè han prioritzat els gens.
Entenem la situació que hi ha de falta d'intervenció o que hi ha una intervenció provisional, entenem. La pregunta és... Entenem que el 2022 aquestes places de caporal, la intenció és treure-les a concurs? Aquesta és la pregunta.
Gerard. Sí, per meu sí, Gerard.
Sí, no, ja que no m'havies vist. No, per contestar al Guifré, les places concretament de caporal ja estan pràcticament acabades o perfilades. Hem fet una consulta a l'Escola de Policies de Catalunya per si hi ha alguna cosa que hi ha algun decret nou, alguna cosa que hem d'incorporar o treure, etc. Però, bàsicament, ja estan acabades. Llavors, seguiran ara el procés més de fiscalització, de publicació, etc. Però estan pràcticament ja acabades. Estem esperant la contesta per part de l'administració pública. Estan fetes.
Vale, no, perfecte. Més que res, perquè així els donarem una certesa als agents que ocupin la plaça de caporal i tindran una continuïtat.
No, evidentment.
I d'això. Vale, després, dues preguntes ràpides. La relació de llocs de treball, tenim previst incloure el pressupost de l'any 2022?
Està el pressupost d'enguany. Sí, clar.
Sí? Vale. I l'última pregunta obligada al desembre del 2021, pressupost del 2022?
El pressupost del 2022.
El pressupost del 2022, no?
El?
Dic que el 2022.
Sí, el pressupost del 2022. Està aprovat el desembre del 2021, de l'any anterior.
Sí, el pressupost del 2022 teníem el compromís amb tot el departament d'intervenció i d'afers econòmics que en pic acabés amb l'altre el començar. Clar, ens desapareix intervenció, comencem a fer els primers passos, podem allargar la persona que ho substituïa. Clar, la persona que substitueix no és la interventora que toca. Clar, ara amb la persona que ens ve un dia per setmana, evidentment no podem fer un pressupost. Per tant, diguem-li, fa 4 mesos que tenim a més stand-by, evidentment les idees les tenim, però no comença a córrer perquè no comença a córrer. I per tant, en principi, si tot va bé, les proves de les persones que s'han presentat per la plaça d'intervenció són el dia 10. Per tant, entre les proves i fer les correccions i els nomenaments i tal, hauríem de confiar que abans de final de mes poguéssim tenir intervenció i en pic hi hagi intervenció. Clar, tenim una sort des d'aquest punt de vista, que és que tota la paperassa i tot aquell retard que teníem de comptes generals i de liquidacions i tot això està fet, per entendre'ns, no? Per tant, i ara també hem fet molta feina, ja ho heu vist aquests mesos, hi haurà el crèdit fet, hi ha molts projectes fets, molts convenis fets, i tot això ja seran coses que la persona que vingui a ocupar la plaça ja no s'ho trobarà, i per tant, evidentment, haurem de ficar-nos a romangar amb el pressupost, però clar, jo és que ja no sé, el Sant Cris ja té el Siri, el següent ja no està a les meves mans.
D'acord.
Confiem que puguem cobrir la plaça més aviat possible i, ja et dic, en principi els exàmens són llavors. D'acord? I ja dic que el tema prioritari, a més, si arriba en aquesta època, pensem que al final d'any hi ha molta feina, després hi ha la liquidació, però ja és més endavant, per tant, se podrà, com a mínim, si més no, donar les instruccions sobre les quals la resta de tècnics puguin començar a treballar, ja sigui recursos humans o oficina tècnica, que tothom ja pugui a fer-ho. Però també és cert que l'experiència ens diu que quan estàs en una intervenció o una altra intervenció, de vegades hi ha coses que no es fan de la mateixa manera. Per tant, a l'hora de la veritat també està bé poder tenir la certesa que ho estaràs fent tal com la persona que farà tot l'expedient ho vol fer, no? Perquè si no pots fer una feina en debades que després tinguis de reprendre-ho perquè es volen fer les feines d'una altra manera. Però, bueno, confio que...
Esperem que tinguem una continuïtat.
Confiem. Molt bé. Doncs, si no hi ha cap més pregunta, donaríem el ple per acabat. En aquest cas, molta precaució, sobretot. Sabeu que estem amb unes normes determinades perquè estem en una situació molt, molt complexa. Sí que és veritat que aquest virus, la variant nova, s'infecta molt i porta poca gent, entre cometes, però aquesta poca gent a dia d'avui són 21 d'aquí a la plana de Ponent que estan a la UCI. Vull dir que, clar, no és poc i, bueno, us animo a mirar les estadístiques sobre si són vacunats o no. Això ja ni opino. Mireu les estadístiques i promocioneu el que creieu que és millor pel conjunt de la societat i per les vostres famílies. I per la resta, doncs, molt bon Nadal, un pròsper any 2022 i, hosti, tant de bo mos puguem tornar a veure les cares, que això, com a mínim, vol dir que hem sortit d'aquesta situació, a veure si pot passar com a Sud-àfrica, que està caient en picat el número d'infectats d'Omicron, no sap ben bé per què encara, igual hi ha hagut una mena de protecció col·lectiva, però com que són els primers que el van tindre i la caiguda està sent tan ràpida com va ser la pujada, confiem-hi que el més aviat possible podem retornar a la normalitat, perquè ja dic que és el que també deia el Carlos, és problemàtic per les persones que treballen, és problemàtic per les que tenen sense feina, és problemàtic per les que tenen empreses que es veuen afectades, doncs que no només són les famílies que puguin tindre temes d'oci nocturn, és que, a més, com a societat tot necessitem l'oci nocturn, perquè ja hem vist que l'alternativa de no tindre oci nocturn és un lleure molt descontrolat, amb botellots, amb llocs més o menys perillosos, amb problemes diversos, mentre que la resta d'oci més regulat, entre cometes, també comporta menys riscos pel jovent. No? Per tant, confiem que tot plegat es vagi afilerant i dic, molt bon Nadal i que el 2022 sigui tant o més bo del que ens podem imaginar. D'acord?
Bones festes.
Doncs vinga, bona nit a tothom.
Bon Nadal a
tothom. Bona nit i bones festes a tothom. Adéu.
Cuideu-vos, bona nit. Bon Nadal.